Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui tindrem un ambient solellat, hi haurà núvols puntuals a la costa, però en general la temperatura anirà a l'alça, amb valors de 25 graus a molts punts. Al vespre tornaran els núvols, però es preveu que siguin prims. I a aquesta hora tenim la mirada posada en els efectes del tall al servei de Rodalies. Avui és el primer dia d'un tall que durarà 5 mesos i que afectarà a 5 línies que connecten Barcelona amb l'Ebre i Tarragona. En concret, l'R14, l'R15, l'R16, l'R17 i l'RT2. Totes tindran el servei alterat fins al 2 de març per aquestes obres del corredor mediterrani. I al matí de Catalunya Ràdio té en marxa un ampli desplegament amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio pels diferents punts més calents d'aquesta gincama que hauran de fer els usuaris. Per exemple, hauran de fer una part d'aquest trajecte en autobús. I comencem pel trajecte que una persona de Tarragona haurà de fer a partir d'avui i durant mig any, recordem, per arribar fins a Barcelona. Haurà d'agafar primer l'autobús i després el tren des de Sant Vicenç a Barcelona. Aquest recorregut l'està fent ara mateix el Manel Sastre. Bon dia, Manel.
Bon dia, sí, hem començat bastant puntuals pel que fa a l'autobús, que ha arribat puntual també a les 7 del matí a Sant Vicenç de Calders, i som ara a bord d'un regional R15 que va cap a Barcelona i que procedia de Reus. Ja porta una mica de retard, però en principi estan complint els enllaços que havien comentat. No hi ha hagut masses problemes tampoc en els autobusos a les dos punts de Tarragona, tant a l'estació de trens com a l'estació d'autobusos, i amb nosaltres tenim a la Judit, que és una de les usuàries que ve de Reus i que ha fet el periple passant per Picamoixons. Judit, bon dia.
Bon dia.
Com ha anat això?
Doncs bé, comptant que a aquesta hora ja ho haguéssim, segons l'horari teòric, hauríem d'estar a França i acabem de passar per Gavà, doncs portem més de mitja hora de retard.
Això és el que faràs cada dia?
Perdó, sí, de dilluns a divendres. Sí, sí, perquè clar, soc funcionària interina, no tinc dret a teletreball, llavors vol dir que de dilluns a divendres he de pujar i baixar cada dia.
Aquesta és la situació ara mateix a bord d'aquest regional que està començant a entrar ja a la conurbació de Barcelona. És el viatge que hem fet nosaltres, de moment força ple de gent, però no hem vist tampoc informadors a bord del tren. Suposo que els informadors seran més per l'hora de la tornada, que hauran de triar també autocar quan arribin a Sant Vicenç de Calders.
Hola, Manel, doncs després farem una connexió per saber exactament quant de temps has trigat de més en fer aquest recorregut des de Sant Vicenç fins a Barcelona. Gràcies, Manel, fins ara.
Ho anem comptant.
Més sumant. I també està fent un trajecte, en aquest cas, des de Tortosa, el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Com va el trajecte?
Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, t'he de dir que avui puntual estava previst 50 minuts. A les 7.05 sortíem de Tortosa, a les 7.54 havíem d'arribar a l'Hospitalet de l'Infant i hem arribat. Un cop hem sortit del tren, el que hem vist és un grup de 4 o 5 informadors que havia contractat Renfe distribuint els usuaris en dos autobusos. Són dos autobusos que estan situats aquí tot just a pocs metres de l'estació. Un cop estiguin plens, sortiran directes cap a Sant Vicenç de Calders perquè aquests usuaris puguin continuar, diguem-ne, el seu trajecte, el seu periple. Aquí la sensació entre els usuaris que hem parlat quan anàvem al tren és d'incertesa i de falta d'informació, no tant pel tall en si provocat per aquestes obres, sinó pels canvis en els horaris que han provocat. Això és el que ens deien.
Els horaris, per exemple, que ha hagut algun canvi, no els hem sabut fins ara. Normalment l'agafava a les 7.29 el tren este, i ara, clar, em toca matinar més, i després a la tornada sí que m'afecta que he d'estar una hora més allà.
No, ara no estava el cas, però m'he trobat amb això que estava tot Tarragona i dic, bueno, era una confusió. I ara sí, m'han informat ara, però no sabia res.
És a dir, un exemple d'aquests canvis d'horaris és que ara el primer tren de regionals que surt des de Tortosa en direcció a Barcelona surt a les 5:05 del matí. Això també ha provocat aquesta posada en marxa de l'avant. Durant aquests propers 5 mesos, el periple, el temps que tardarà una persona en agafar el tren de la línia R16 a Tortosa fins a l'estació de França de Barcelona seran ni més ni menys que 3 hores i mitja.
Com dèiem, els trajectes entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona es faran amb autobusos. Per tant, Sant Vicenç és un altre dels punts importants, un punt d'atenció important. Allà hi tenim la Montse Gené. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'operatiu de moment està funcionant. Els autobusos no paren d'entrar i sortir. Aquí, a l'aparcament de l'estació, els autobusos arriben, descarreguen passatgers del sud i carreguen passatgers que venen del nord cap a Tarragona. Només sortir de l'estació, els passatgers queden aturats per unes tanques amb els informadors que van cridant els destins de cada autobús perquè els passatgers vagin cap a l'autobús que els toca. Aquest sistema d'espera no ha agradat gaire a alguns usuaris que es queixen també d'algun retard. El sentim.
Bueno, una mica mal organitzat, perquè estem tots aquí darrere d'una tanca i, bueno, s'hauria de seleccionar la gent per destinacions, no? Perquè ara, en qualsevol moment, arriba més gent i, de cop, quan es deixin entrar l'autobús, aviam qui va primer i qui va segon, no?
Hombre, creo que podría estar un poquito mejor organizado, porque, en teoría, es un cambio de tren, es de 5 minutitos, llevamos aquí un buen rato ya.
Fins aquí ha vingut el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, i el president de Renfe, Raül Blanco, que ha fet aquesta primera valoració.
Aquest és un dispositiu molt complex, com bé saben. Més de 200 autobusos. Estem invertint més de 30 milions d'euros en aquest pla alternatiu de transport a Tarragona, arrel de les obres que fa DIF a Roda de Barà. Per tant, són 5 mesos i anirem treballant, com bé deia el secretari, dia a dia. Avui era molt important veure el desplegament inicial. Està funcionant amb normalitat.
De moment aquí encara no hi ha hagut aglomeracions.
Gràcies, Montse. De seguida tornarem també en aquest punt. És important el que està passant a Sant Vicenç. I a Reus també tenim un altre punt de connexió. Anem cap allà perquè a Reus, recordem que les afectacions són l'R13, l'R14, l'R15. L'R14 i l'R15 són línies que passen també per Reus. L'R16, l'R17 i l'RT2 són les afectacions que hi ha ara mateix. Clara Echevarria, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs està a punt de sortir el tercer tren del dia, l'R15. Ja porta 10 minuts de retard, encara està aquí a l'andana, però no hi ha més incidències destacades en aquest sentit. Segons el personal de l'estació, molts viatgers s'han informat en previsió i sabien què han de fer, sabien el canvi d'horari, però sí que és veritat que no tothom n'estava al cas, com la Plàmena, que avui començava una feina nova a Barcelona. La sentim.
Que hoy empiezo un trabajo nuevo y necesito llegar a Passeig de Gràcia. Y en principio había dos trenes, uno que salía a las 7:03 y el otro a las 7:33. Y bueno, que más o menos son los únicos que me servían, ¿no?, para llegar a tiempo. Y han cancelado ambos porque han empezado obras. Pero he venido aquí y me toca esperar más de una hora.
D'altres han dit que la informació no era gaire clara i han vingut abans per evitar sorpreses, doncs.
Gràcies, Clara, des de Reus. En total, hi ha 15.000 usuaris que es veuran afectats per aquest rosari de talls i, per descomptat, tenim les línies obertes també aquí al matí de Catalunya Ràdio per qualsevol incidència o experiència que ens vulgueu explicar. 93207474 i també podeu enviar una nota de veu a la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio al 636-36-0609. 636-36-0609. Tot això serà una prova de foc pel servei de Rodalies i el seu director, Antonio Carmona, passava ahir per aquest programa.
El que hem fet és establir aquest servei alternatiu per carretera, intentant fer que sigui mode carrusel en el moment que un autobús estigui ple, pugui sortir i així garantir aquesta mobilitat.
Insistim que tots aquests talls, com dèiem, de l'R13, 14, 15, 16, 17 i T2, són per les obres del corredor mediterrani, unes obres que fa anys que s'arrosseguen i que arriben ara enmig de noves promeses d'inversions per part del govern espanyol.
En este momento se está haciendo frente a esa falta de inversión con obras que suponen una cifra récord en la historia de Rodalies de Catalunya.
És Òscar Puente, ministre de Transports, prometent una inversió rècord a Catalunya. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Però les xifres que tenim fins ara demostren que una cosa és el que es promet i una altra molt diferent és el que realment s'acaba fent.
Sí, les últimes dades de l'any passat demostren que Espanya va executar, és a dir, va posar en pràctica un 16% de la inversió que va prometre Catalunya. Un 16%. Estem parlant de 370 milions d'euros, que representa el 16% del pressupostat. Xifres que el Ministeri d'Hisenda, per cert, ha deixat de publicar, però que ha enviat al Congrés perquè hi té obligació, si li demanen. Segons aquesta informació, Adif, per exemple, va executar 94 milions, n'hi havia 1.000 de previstos. Renfe va invertir 36 milions, n'hi havia 151 pressupostats. I Ports de l'Estat en tenia pressupostats 182, en va invertir 15.
És un mal endèmic, per tant, també que fa anys que arrosseguem, eh?
Sí, si ens fixem en el que va passar el 2022, també veiem que a Catalunya només es va executar el 43% del que es va pressupostar. En canvi, destaca la Comunitat de Madrid, que té un grau d'execució del 179%. 179%. És a dir, es va executar més obra de la que estava pressupostada.
I sobre el que es promet i el que realment acaba arribant aquí a casa nostra, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista i consultor en comunicació, Àlex Font.
Les obres a Rodalies Tarragona són una mala notícia a curt termini per als usuaris, però si realment volem que es millori la xarxa ferroviària d'aquest país, necessitem passar aquests tràngols. Ens queixem sempre quan l'Estat no executa els pressupostos. Per exemple, l'any passat el govern central havia pressupostat que DIF invertís 1.000 milions a Catalunya, però només en va arribar el 24%, és a dir, 3 de cada 4 euros es van perdre pel camí. Aquest tracte denigrant perjudica els usuaris de Rodalies més que ningú. El que ara cal és exigir que els serveis alternatius funcionin com pertoca i que les obres no s'allarguin més dels 5 mesos promesos.
És el comentari d'Àlex Font, periodista i consultor en comunicació. En parlem avui també en tertúlia amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de Catalunya, Manel Nadal, i també amb la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez. Benvinguts al dimarts 1 d'octubre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, El matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i Esclat us ofereix aquest espai.
1 d'octubre comença aquest mes amb temps tranquil, que porta alguns intervals de núvols a punts del litoral i prelitoral, força sol, però a la tarda aniran arribant intervals de núvols. De cara a la nit de dimecres a dijous, episodi general de pluja que s'allunyaria ràpidament.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. També te l'entreguem a domicili a Barcelona. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
Catalunya Ràdio.
Ara són les 8:10. I aquesta hora repassem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Una altra de les notícies d'aquesta matinada. Israel ha començat la invasió terrestre al Líban. I les tropes israelianes han travessat la frontera amb el Líban després d'una llarga campanya de bombardejos. En un comunicat, aquesta mateixa matinada, l'exèrcit descriu l'operació com a limitada. Enviats especials a Beirut, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Què vol dir això d'operació limitada? És a dir, què en sabem de moment?
Que va de cap a objectius concrets i que la idea és només entrar uns quants quilòmetres, després en principi s'aturarien. Just abans que comencessin, l'exèrcit libanès que vigila la frontera ha reculat uns quants quilòmetres per deixar el camp de batalla lliure als uns i als altres. Israel ha començat bombardejant especialment dos camps de refugiats palestins, un a Sidó i l'altre a prop de Tir. El de Sidó és el més gran del Líban, es calcula que hi malviuen entre 70.000 i 120.000 persones. La pobresa allà és extrema, es va crear l'any 48 pels palestins que fugien d'Israel i l'intenció era que fos temporal i encara dura. I hem de dir que tot plegat s'està fent amb el coneixement total dels Estats Units, segons aquest portaveu del Departament d'Estat.
Hem estat en converses amb Israel. Ens han informat d'una sèrie d'operacions. Jo també he vist les informacions sobre operacions terrestres. Hem tingut converses amb ells sobre això. De moment, ens han dit que es tracta d'operacions limitades centrades en la infraestructura d'esvolar a prop de la frontera. Però estem en converses contínues amb ells sobre això.
Però la veritat és que també aquí a Beirut ens han estat bombardejant tota la nit, a la zona pròxima a l'aeroport i sobretot als barris xiites. Nosaltres hem comptat com a mínim 6 atacs diferenciats. Hezbollah ha respost a tot plegat amb míssils que o bé han estat interceptats o bé han caigut en zones deshabitades.
Enviats especials a Beirut, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez. Gràcies, que tinguis un bon dia.
Bon dia.
I avui hi ha diversos anàlisis també sobre quin és l'objectiu final d'Israel amb aquesta escalada del conflicte al Pròxim Orient. Frederic Vincent.
Sí, avui farà un any dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Allà comença tot. Llavors l'exèrcit hebreu va començar la guerra per desmantellar Hamas, però llavors també en aquell moment Hezbollah va començar a disparar a posicions israelianes en solidaritat amb Hamas. Israel va decidir respondre, també eliminant la capacitat de Hezbollah. Ara les dues guerres van en paral·lel. Hamas d'una banda, Hezbollah de l'altra. Les dues, Hamas i Hezbollah, tenen el suport de l'Iran. Teheran, però, ha dit a les últimes hores que no pensa implicar-s'hi directament. Per tant, que no desplegarà forces ni al Líban ni tampoc a Gaza.
I per això no és casualitat que Benjamin Netanyahu hagi publicat un vídeo en anglès adreçat explícitament, directament, al poble iranià.
No hi ha cap lloc de l'Orient Mitjà on Israel no pugui arribar. Cada moment que passa, el règim us acosta noble poble persa cap a l'abisme. La gran majoria dels iranians saben que el règim no els importa gens.
L'altra cara de la moneda és aquesta dada d'Intermón Oxfam. Atenció, perquè l'exèrcit d'Israel ha matat en un any a Gaza més dones i nens que els que han mort en qualsevol altre conflicte dels últims 20 anys.
Sí, agafant el mateix període, un any de referència, més de 6.000 dones i 11.000 nens i nenes han mort a la franja a mans de l'exèrcit israelià en aquests últims 12 mesos. Per això mateix, l'ONG avisa que l'alt o el foc és especialment urgent.
I aquesta matinada els Estats Units han confirmat també que reforçaran la presència militar al Pròxim Orient. I aquesta nit, poques hores abans que comencés la invasió, Pedro Sánchez demanava un canvi global.
La comunitat internacional no puede permanecer callada ni un minuto más ante la masacre convertida, por desgracia, en rutina. No podemos normalizar la muerte de civiles inocentes, de niños y de niñas, ni asistir impasible al cuestionamiento que sistemáticamente se está haciendo en el mundo del derecho internacional humanitario. Es hora de decir basta.
Doncs justament avui hi ha canvi a l'OTAN. Pren possessió el nou secretari general Marc Rutte. Brussel·les, Jordi Baró.
Cerimònia avui a la seu de l'OTAN a Brussel·les per marcar un canvi d'era. El primer relleu en 10 anys. Plega Stoltenberg, pren possessió Rutte, liberal, exprimer ministre dels Països Baixos i valorat per la seva capacitat d'arribar a consensos. Rutte té precisament com una de les metes mantenir la unitat dels 32 aliats en el suport a Ucraïna i enceta mandat a l'expectativa de veure si Donald Trump, crític amb el rol i funcionament de l'OTAN, torna o no a la Casa Blanca. Rutte, conegut per ser un defensor de l'austeritat en la defensa pública, haurà de passar ara a pressionar els aliats perquè gastin més en defensa. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs parlant d'Estats Units, la pròxima matinada es farà el debat entre els candidats a vicepresident enmig d'enquestes que mostren uns resultats ajustadíssims quan falta un mes per aquestes eleccions. Washington, Francesc Garriga.
Sabent que Kamala Harris i Donald Trump no debatran més, el cara a cara de vicepresidents, als estudis de la CBS, pren tota l'atenció. D'una banda, Vance, el republicà, conegut per tenir molt bona retòrica, tot i que els darrers mesos s'ha embolicat i ha patit en alguna entrevista, on ha arribat a admetre que s'han inventat potser alguna història per captar l'atenció dels mitjans en allò que creuen que és important. Pel que fa a Walls, ha reduït les seves entrevistes darrerament. No està acostumat el cos a cos, i alguns dubten de la seva capacitat per sortir-se'n d'una cita així. A partir de les 3 de la matinada ho descobrirem. El debat arriba quan falten just 5 setmanes per les eleccions i les enquestes marquen un frec a frec total amb Kamala Harris molt lleugerament per davant. Des de Nova York, Francesc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Vuit i setze, la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics, que a partir d'avui passa del 0 al 2%, no ha funcionat. És el que alerten les associacions de consumidors. Berta Torrades.
Sí, consideren que no s'ha controlat prou l'abús dels preus d'algunes grans cadenes de supermercat i que els consumidors pràcticament no han notat la baixada dels preus. Des de Facua calculen que a partir d'ara, quan anem al supermercat, veurem com el litre d'oli d'oliva extra pujarà 25 cèntims, el litre de llet sencera 2 cèntims i una dotzena d'ous serà uns 5 cèntims més car. Les mesures que s'han pres per abaixar els preus tampoc que agraden a l'economista Santiago Niño Becerra. Són declaracions aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que ha sigut un error garrafal. Per què? Perquè no té la mateixa incidència aquesta rebaixa o aquestes rebaixes amb una persona que té uns ingressos anuals d'un milió d'euros que a una altra persona que té un ingrés de 25.000. Aquestes rebaixes, aquests ajuts, haguessin tingut de ser amb nom, cognom i adreça postal.
I avui també es publiquen les dades de compravenda de pisos i veurem si ja es nota la baixada de l'Euribor. El principal indicador que va calcular les quotes hipotecàries se situa per sota del 3% per primer cop des de fa pràcticament 2 anys.
Si l'Euribor dona un respir als hipotecats i encadena 6 mesos de caiguda, bones notícies, per tant, pels que tinguin un crèdit o una hipoteca, perquè la idea del Banc Central Europeu és continuar baixant els tipus d'interès. Christine Lagarde és la seva presidenta.
Però els últims desenvolupaments reforcen la nostra confiança que la inflació tornarà a l'objectiu de manera oportuna. Ho tindrem en compte en la pròxima reunió de política monetària a l'octubre.
In our next monetary policy meeting in October.
Qui hagi de revisar la seva hipoteca prenent com a referència l'Euribor del setembre, veurà com la seva quota s'abasteix uns 100 euros al mes de mitjana si té la revisió anual i gairebé 65 euros mensuals si té la revisió cada mitjana.
I afegim-hi el comentari de la catedràtica d'Economia Financera de la Universitat de Barcelona i presidenta de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, Montserrat Casanovas.
La meva previsió de l'Euribor a 12 mesos, principal índex de referència dels préstecs hipotecaris a tipus variable, és que segueixi la tendència a la baixa per situar-se a final d'any entorn al 3%, i seguir baixant i situar-se el 2025 cap al 2,5%, com conseqüència de l'evolució baixista del tipus d'interès oficial del Banc Central Europeu.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la Catedràtica d'Economia Financera de la Universitat de Barcelona, Montserrat Casanovas. I encara sobre preus, alerta amb el que ha dit aquesta nit el ministre de Transports, Òscar Puente, sobre la gratuïtat del transport públic.
Yo sí puedo anticipar que mi posición, desde luego, es que esa política debe cambiar. La política de gratuidad del transporte público ha sido una política coyuntural que tiene mucho que ver con una situación fiscal de inflación. Pero yo creo que la apuesta por el transporte público debe ser, sobre todo, en la calidad, en el confort.
Ho ha dit a la SER.
Sí, Puente admet que si fos per ella el transport deixaria de ser gratuït, un missatge que no tranquil·litzarà massa els que avui comencen a patir ja el primer tall que afectarà 5 línies que, recordem, connecten Barcelona amb l'Ebre i Tarragona.
I més coses, es disparen les crítiques per la situació dels últims dies, a part de les urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Tal com va avançar el matí de Catalunya Ràdio, diversos pacients s'han passat més de dos dies, als passadissos, esperant una habitació. Francesc Soler, Silvia Solanes.
És el que ha passat a les urgències de traumatologia de l'hospital més gran de Catalunya. Ara el sindicat d'infermeria SATSE critica la gestió del centre i considera que la saturació és conseqüència del tancament de 300 llits durant el període d'estiu. Raúl Ceresuela n'és el portaveu.
Les conseqüències directes que fa el tancament de llits és que es col·lapsi urgències, que hi hagi gent que estiguin als bossos d'urgències més als passadissos d'urgències, esperant un llit, amb la conseqüent gravetat que és un atac a la dignitat del pacient, a la seva seguretat, i després tensiona molt al personal.
Ceresuela trasllada aquestes demandes a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a la Generalitat.
La reobertura immediata de tots els llits, la cobertura del personal com cal, no estan cobrint reduccions de jornada, i a nivell de govern el que diem és que es compleixin les promeses electorals, que hi hagi més inversió en sanitat.
I la mort d'un treballador del Tebre aquest diumenge és l'últim cas d'accident laboral mortal a Catalunya. Segons les últimes dades de la Generalitat, cada 4 dies una persona mor mentre treballa.
Entre el gener i l'agost hi ha hagut 58 accidents laborals mortals, als quals cal sumar-hi la mort del Tebre. El 70% dels casos, les morts s'han produït en el lloc de treball i en el 30% en desplaçaments en horari laboral.
La xifra de morts a la feina es manté estable en comparació amb el mateix període del 2023 i el sector serveis és el que acumula més casos. En total, en els 8 primers mesos de l'any hi ha hagut 62.000 accidents laborals a Catalunya, en la majoria lleus.
Núria Lozada és representant de Salut Laboral del sindicat CGT i assegura que la majoria d'accidents són evitables.
S'observa que la major part d'accidents són per qüestions bàsiques i elementals. I són qüestions que ja haurien d'estar superades, vale? Com per exemple les caigudes en alçada. Hi ha molts d'accidents mortals per caiguda en alçada.
En aquest sentit, el sindicat reclama més prevenció, empreses i administració.
I el Partit Popular en política s'espolsa les responsabilitats del català a Europa. Nega les acusacions del ministre Álvarez aquí al matí de Catalunya Ràdio, que assenyalava els populars per bloquejar l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a les institucions europees. Pol Foradada.
Sí, el ministre d'Exteriors assegurava estar disposat a portar el cas al Tribunal Europeu de Justícia pel que qualifica un bloqueig organitzat del Partit Popular.
Con Partido Popular o sin Partido Popular, yo estoy seguro que lo conseguiremos. Y si no, yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia, si hiciera falta.
Uns arguments que el PP rebutja de ple. Acusa el ministre Álvarez de mentir i es defensa dient que el PP no està al darrere de cap estratègia per impedir que es parli oficialment el català a Europa. Borja Semper, portaveu del partit.
El señor Álvarez es el primero que sabe que las resistencias a lo que plantean no vienen de un partido político concreto o de una orientación ideológica concreta en Europa. Es transversal. Es una norma europea del funcionamiento de las instituciones europeas. Con lo cual, el señor Álvarez miente.
L'oficialitat del català i de retruc de l'euskera i del gallec requereix una unanimitat dels estats europeus, que és un obstacle gran perquè la petició tiri endavant, sobretot per la reticència dels països governats pel PP europeu en coalició amb l'extrema dreta.
I mentrestant, els líders del procés, condemnats per malversació, ja tenen via lliure per demanar al Constitucional que els apliqui l'amnistia. El Suprem els ha dit que no. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Exacte, bon dia, i per això Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa ja han anunciat que demanaran empara al Constitucional i confien que els aplicarà l'amnistia, però el camí serà lent, es pot allargar més d'un any i el Suprem està disposat a donar encara més la batalla perquè els jutges han anticipat que si el Constitucional amnistia la malversació, ells ho portaran a la justícia europea i això suposarà allargar encara més el procés. Els magistrats del Suprem, capitanejats per Marchena, diuen que la malversació no es pot amnistiar perquè els líders del procés van pagar amb diners públics en lloc de propis el referèndum, que era un objectiu personal. No ha estat, però, una decisió unànime. Hi ha una magistrada que discrepa i que ha acusat els seus companys de fer ficció jurídica per esquivar l'amnistia.
Un dels afectats de la decisió del Suprem és Jordi Turull, que deia al Més 324 que estava satisfet amb que la causa avanci.
Estic molt content. Tot el que sigui estar fora de les grapes d'en Marchenes, Llarenes i tot això que diem la toga nostra, escolta, per mi és una gran alegria, no?
I tot això avui, que justament és 1 d'octubre, l'expresidenta de l'ANC i del Parlament, Carme Forcadell, passava aquesta nit pel Catalunya Nit.
Jo crec que ara estem passant un moment de desafecció. També estic convençuda que la gent hi és i que la que hi hagi falta una guspira, no? La que hi hagi aquesta guspira, la gent hi és.
I avui també llegim al periòdico que Carles Puigdemont va trucar a Salvador Illa després de la seva fugaç tornada a Catalunya.
Va ser una trucada de cortesia, com havia fet abans amb Quim Torra i Pere Aragonès. Segons diu el diari, això va suposar un desglàs en les relacions.
I encara amb més notícies, els Mossos d'Esquadra han requisat un total de 272 armes blanques entre aquest dijous passat i diumenge. Francesc Soler, Silvia Solanes.
El balanç del macrodispositiu contra les armes blanques a tot Catalunya. Entre les armes retirades hi ha ganivets, navalles, matxets, punyals i cúters. També s'han intervingut bats de beisbol, esprais de defensa o barres de ferro.
Els controls s'han fet al transport públic, zones comercials, entorns d'oci nocturn i també les festes majors de Lleida i Molins de Rei. La policia ha explicat que es continuaran fent de manera regular.
I afegim el comentari de la periodista Rebeca Carranco.
Amb el nou pla de dels Mossos hem descobert diverses coses. 1. Que hi havia marge de millora. Festes com la de la Mercè, la de Santa Tecla, Tarragona o la de Molins de Rei han anat prou bé. 2. Que per molt que s'expliqui a tot i a dret que els Mossos faran controls massius, hi ha un grapat de persones que encara surten amb armes. Potser no escolten la ràdio, no miren la tele o no llegeixen els diaris, no ho sabem. I ara, salvades les principals fites massives al carrer, queda la part més complicada, l'anàlisi. Qui i per què surt al carrer amb un ganivet?
És el comentari o la pregunta pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Rebeca Carranco. Cultura, hem de parlar de nosaltres, del matí de Catalunya Ràdio, perquè demà farem un programa especial des de Girona per saber com viu la ciutat el seu primer partit de Champions a Montilivi. Marta Viana.
Us esperem demà de 9 a 12 a l'Auditori Josep Irla de la ciutat. Ens visitarà l'alcalde de Lluc Salelles. Farem tertúlia també amb gironins i gironines il·lustres, la tertúlia esportiva amb els col·laboradors habituals i també hi seran els imitadors del matí de Catalunya Ràdio.
Us esperem demà des de les 9 del matí, portes obertes a l'Auditori Josep Irla de la ciutat de Girona. I ara sí, la cultura avui passa per quatre noms. El director de cinema Juan Antonio Bayona, l'actriu Núria Espert, l'artista Lita Cavallut i també l'escultor Jaume Plensa, que han estat investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona.
Tots ells han assistit a l'acte de forma presencial, excepte Espert, que no ha pogut ser-hi per motius personals. El rector de la universitat ha destacat el talent, l'excel·lència i la projecció internacional de cadascun d'ells i en els seus discursos d'agraïment, Bayona, Cavallut i Plensa han reivindicat l'art, la cultura i també el món acadèmic.
S'aprèn més d'un error que de 100 encerts i la possibilitat de poder equivocar-se a l'escola, donar-te aquest espai de seguretat per provar, per aprendre, va ser molt important. I penso que des de la universitat és molt important que es recolzi una de les arts més importants.
La ciència i l'arte són de verdad almas gemelas, perquè el artista sempre quiere innovar, entender. La ciència és lo mismo. La obsesión por no dejarse ningún cable suelto.
És un honor entrar en el món acadèmic, sobretot per mi, que vaig ser un estudiant pèssim.
I de seguida ampliarem també els esports, Robert Prat.
El Barça rep el Young Boys a partir de les 9. De Jong podria reaparèixer amb l'equip. El club blaugrana tanca la temporada passada amb 91 milions de pèrdues. I Luis Enrique castiga Dembélé per indisciplina. No estarà l'Arsenal al PSG d'aquesta nit.
Però abans, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. A banda del servei alternatiu per carretera que cobreix el tram de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders a causa de les obres al túnel de Roda de Barà, destaquem una aturada entre les estacions de Massanet, Massanes i Blanes a causa de l'atropellament d'una persona. Afecta les línies R1 i RG1 i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. A l'aeroport, el vol que havia de sortir fa uns minuts cap a Palma de Mallorca va tard i està previst que s'enlairi a 3:45 de 9.
I pel que fa a les carreteres, equip viari, Sara Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
De la Ronda de Dalt, de Meridiana fins a Cornellà, Sant Llobregat per un accident, B23 del Papiol a la Diagonal i de Molins de Rei al Papiol per una topada i l'autovia 2 de Castellbisbal a Cornellà hi ha hagut un accident a Sant Andreu de la Barca que ho ha acabat de complicar.
I els punts taronja.
8 quilòmetres, C58 de Terrassa, Sant Quirze, entrada pel Nus de la Trinitat, túnel de Vallvidrera, peatge Boca Nori, C17 de Tona, Malla, sentit Vic per obres.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols saber tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i les webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé els telèfons d'informació 900 41 0041 i 912 320 320.
Renfe, el teu tren.
I ara quatre punts més. amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera, mirem massa pantalles.
I això dispara els casos de miopia. És l'alerta que fa el Col·legi d'Òptics de Catalunya, que llançarà una nova aplicació per evitar la sobreexposició a les pantalles. Serà gratuïta, estarà disponible a partir de l'any que ve i controlarà el temps que fixem la vista a la pantalla. L'Alfons Bielsa és el vicepresident del Col·legi d'Òptics.
És el 20-20-20, el que és cada 20 minuts descansar 20 segons, mirar 20 peus, no? Clar, que serien uns segons 6 metres, més o menys, no? Llançant això al 20-20-20, vam dir per què no fer una aplicació que es pogués instal·lar a l'ordinador de manera absolutament gratuïta, sense publicitat, sense agafar cap dades ni res, que ens avisés que cada 20 minuts féssim una pausa de 20 segons mirant lluny, no? A 20 peus o 6 metres.
Segons el Col·legi d'Òptics, en aquests moments a Catalunya hi ha al voltant d'un 30% de miops i entre els universitaris la xifra s'enfila gairebé al 70%.
A l'abast de tothom.
Les entitats socials demanen a l'administració que més persones grans tinguin accés a dispositius tecnològics que poden ajudar sobretot els que viuen sols. Gerard Santís és el coordinador d'innovació de la taula del tercer sector social.
Es posen sensors a neveres, a llits, a aixetes, que controlen si les persones que viuen en aquell domicili doncs estan fent un ús regular i periòdic d'aquells dispositius i, per tant, si una aixeta no s'obre quan s'hauria d'obrir, doncs salta una alerta. Si una nevera no s'obre quan s'hauria d'obrir, doncs també salta una altra alerta.
I més d'un milió i mig.
De catalans tenen almenys 65 anys. Són una cinquantena part de la població, segons dades de l'Institut d'Estadística, i que d'aquí a 20 anys seran, diuen, una quarta part. Avui justament és el Dia Internacional de la Gent Gran.
També destaquem aquest trasplantament de cara.
L'Hospital de Bellvitge fa el primer del món procedent d'un donant mort per aturada cardíaca. L'operació es va fer el 18 de setembre, es va planificar durant 2 anys i va implicar uns 60 professionals de l'hospital. El receptor tenia un tumor benigne a la cara que li deformava la part dreta i, segons el centre del transplantament, va ser un èxit.
I vam parlar àmpliament a la tarda de Catalunya Ràdio. I 3 de cada dia.
És la mitjana de conductors de patinets elèctrics que han quedat ferits. El diari explica que, segons les dades del Servei Català de Trànsit, l'any passat 987 conductors de patinets elèctrics van prendre mal en un accident. La majoria per cops, blaus i fractures.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia: poden ser de carbó, de carbonet o d'aigua? I la resposta era mines. Les mines de carbó o d'aigua són sota terra i el carbonet és una mena de branquilló que dibuixa el carbó com la mina d'un llapis. Avui, 1 d'octubre, un Enigmàrius una mica violent. Discussions pels cops que clavem quan juguem a cartes de 12 lletres. Discussions pels cops que clavem quan juguem a cartes 12 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'1:15 del matí. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Madrid és gran, molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres increïbles, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels. A Viatges al Corte Inglés tindràs fins a un 50% de descompte i nens gratis o amb grans descomptes. A més, en exclusiva et regalem 2 tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes d'una ciutat vibrant. Consulta'n les condicions i reserva-ho en Viatges al Corte Inglés.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona.
Com? Ei, un moment. El que en dona més?
Sí, el que en dona més. El que en dona més, 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 el que en dona més...
Para, que per mi ha quedat clar.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fruta Leche Don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 €. Un litre a només 1 €. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 8:34. Obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem avui parlant de teatre. Davant de les estrenes de la Villarroel amb Rous i el Sasso, el Romea, avui ja podeu veure el Tarantana, Els Miserables. Miquel Masfiol n'és el director i ens ho explica pel matí de Catalunya Ràdio.
Hola a tots, som en Miquel Masfiol, director i dramaturg dels Miserables, que es podrà veure de dia 1 d'octubre a dia 27 d'octubre al Teatre Tarantana de Barcelona. I res m'agradaria més que convidar-vos a venir a veure aquest espectacle tan divertit, on adaptat el musical i l'obra de Víctor Hugo per parlar de l'activisme de sofà i la revolució. Vos hi esperam a tots.
I si sou més de cinema, dues propostes que no us podeu perdre. La primera...
We're very serious about protecting our interests.
El dilema. Avui arriba a Filming més de 160 pel·lícules distribuïdes a Disney, per exemple aquesta. En teniu per triar i remenar i ens ho explica el col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Toni García Ramon.
Avui, 1 d'octubre, arriben a Filming una tona d'obres mestres de Fox i Disney. Moltes d'elles a l'època daurada de Hollywood. Cortesia de la plataforma més cinèfila del panorama audiovisual modern. De Que Verde era mi Valle a El Otro, passant per El Fantasma de la Senyora Muir, Pasión de los Fuertes, El Día Más Largo, Patton o El Dilema. Una col·lecció de pel·lículots que farien salivar qualsevol amant de satear i que només podreu trobar a Filmin. Repeteixo, només a Filmin. Jo us he avisat.
I a Filmin també podeu trobar tota la filmografia del director austríac Ulrich Siddel. El cineasta, de fet, ha estat a la capital catalana, al Festival U22, el Festival de Cinema Jove de Barcelona, i qui no s'ha volgut perdre... és a Laura Calçada.
Una de les activitats més especials de la 6a edició del Festival U22 ha estat la retrospectiva d'Ulrich Siddel. Mestre a l'hora de posar en escena la realitat, seran projectat els dos primers curts rodats quan en tenia 22. L'auditori de la Fundació Miró era ple i l'ovació va ser llarga quan va entrar Siddel, que va recordar que és bo i important mostrar el que un vol mostrar, però que l'objectiu de l'art no ha de ser la provocació per la provocació. Recordeu que hi ha filmografia seva a Filmin i Movie.
I acabem amb un nou sense ficció. Perquè en plena escalada al Líban i després de més de 41.000 morts per l'ofensiva a Gaza, el sense ficció estrena Supernova, la massacre al Festival de Música. Ens ho explica el director del Departament de Documentals del 3CAT, David Bassa.
I el que ensenyarem avui al Sense Ficció de TV3 és precisament aquell primer atac. I l'ensenyarem amb les imatges dels mòbils dels joves que eren al festival, amb testimonis en primera persona i gravats mentre es duia a terme l'atac. Entendre la complexitat de la guerra actual és una autèntica quimera per la seva complexitat geopolítica i per les contraposades derivades ideològiques. Però veure en primer pla el que va ser el detonant de la guerra ens hi pot ajudar.
I en esports, ara sí, Robert Prat torna a la Champions amb un Barça obligat a guanyar contra el campió de la Lliga Suïssa.
El Young Boys, el Blaugrana, busquen la primera victòria en aquesta Champions. De Jong podria tornar a jugar uns minuts. El Blaugrana, Marc Caçador, creu que no els afectarà la derrota a Pamplona.
L'equip, és el que et dic, està amb moltes ganes de guanyar el primer partit a la Champions. Crec que la derrota del Sadar, bueno, no és normal, a ningú li agrada perdre, però bueno, crec que l'equip està amb una bona mentalitat.
El Barça i Young Boys a les 9, amb transmissió de Catalunya Ràdio a la TDT des de les 8, el programa Les Dones i els Dies i el Catalunya Nit els emetrem pel canal exclusiu digital.
I a l'altre partit de Champions destacat de la jornada no veurem Dembélé. Luis Enrique l'ha castigat.
Castigat. Ha decidit deixar-lo fora a l'habitació de Pamsà. Després d'una discussió, no jugarà l'Arsenal PSG.
Parece que nunca hemos perdido con Ousmane Dembélé. Perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Qué miedo, ¿eh? Da miedo.
Tot això mentre el Barça presenta un balanç de 91 milions de pèrdues la temporada passada.
Com a conseqüència dels impagaments d'inversors, com per exemple el fons Libero per la plataforma Barça Vision, els actius digitals del club, L'entitat blaugrana comunica uns beneficis ordinaris de 12 milions que únicament són possibles per la sortida de jugadors com Dembélé, per exemple, Kessié, Nico i Abde, entre d'altres. L'últim cop que el Barça va presentar unes pèrdues tan grans va ser el 2020, motivat per la pandèmia del coronavirus.
A 9:45, entrevistarem avui al matí de Catalunya Ràdio l'exvicepresident econòmic del club Eduard Romeu, que és l'últim vicepresident econòmic que ha tingut el club, perquè recordem que la porta, la gent de la directiva ha anat plegant, per tant està cada vegada més sol, ha de fer més feina ell, diguéssim, però l'últim exvicepresident econòmic avui ens acompanyarà Eduard Romeu a partir de 9:45. I demà, per cert, que ens instal·lem a Girona.
Viurem en directe a la prèvia del Girona Feyenoord, el debut del Girona en competició europea. Des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia estarem a l'auditori Josep Irla de la ciutat per fer el matí de Catalunya Ràdio en directe. Esteu convidats. Entrevistarem l'alcalde de la ciutat, farem tertúlia amb gironins i gironines il·lustres, amb el Xuri, el Fagedes, el Joel Díaz, la Carme Lloberes, la Carme Barceló, l'Eduard Solà, el Xevi Soler i l'equip d'imitadors del matí de Catalunya Ràdio. I avui semis del Mundial de Clubs d'Handbol a Egipte amb el Barça Vesprem a les 4, l'Eurocup de bàsquet Ulm Joventut de Badalona a les 7, Marc Bernal renova fins al 2026 amb el Barça, el Barça City del 18 de desembre de la Champions femenina jugarà a Montjuïc, el davanter de l'Espanyol Javi Puado entre 3 i 5 setmanes de baixa per un trencament muscular, i a la Copa Amèrica de Vela, Luna Rossa i Lineos empaten a 3 victòries la final d'aspirants. Qui arribi a 7 victòries disputarà la gran final.
I ara afegim-hi el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. Ja és oficial. El Barça no tornarà al Nou Camp Nou abans de final d'any. Ho ha dit el club, però ho ha dit en una frase perduda, enmig d'un extens comunicat econòmic que va fer ahir després de la junta directiva. Com qui no vol la cosa, a veure si passava desapercebut. Així anunciava el Barça que l'objectiu ara és tornar al nou estadi a la segona volta de la Lliga. Una mica ambigu, perquè això pot ser des de finals de gener fins al mes de maig. La veritat és que no ha generat cap escàndol el canvi, perquè quan el Barça parlava i mantenia la previsió de novembre o de finals d'any, pocs se la van creure. I ara ja ho tenim per escrit, en un comunicat on, per cert, també en un paràgraf bastant enfonsat, es diu que el Barça tanca amb 91 milions de pèrdues el primer exercici econòmic sense palanques.
El matí de Catalunya Ràdio.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els altres ara, Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola! Els altres diuen coses per telèfon fixa, concretament. Ahir a Tardear, Ana Rosa Quintana i els seus col·laboradors es van dedicar a analitzar converses telefòniques entre el rei emèrit i Bàrbara Rey. El que passa és que els diàlegs no són gaire interessants, tampoc tenien els àudios originals i es van dedicar a reproduir les converses i els va quedar així, així. Jo destacaria, sobretot, el poc entusiasme de l'actor que fa de rei.
Y eso sí, lo que sí que decían es que se querían mucho.
Bueno, tanto que...
Espera, espera, que lo vamos a ver.
A las 3:45, ¿no? Bueno, pues cuando estés cerca me llamas para que te abra el garaje.
De acuerdo.
Bueno, pues mi vida.
Hasta mañana.
Besitos, tengo ganas de verte.
También.
Hasta luego.
Esto es tan solo un extracto de las conversaciones telefónicas que mantenían Bárbara y el rey emérito.
El senyor que li van encarregar, Ramon, a tu les voces del rei.
Bueno, potser es va posar molt a la pell del rei emèrit. I el rei emèrit
jove.
Vinga, carinyo. Qui també diu coses és el nostre amic Fejilo, Federico Jiménez Los Santos, avui mostrant la seva animadversió cap a un anglicisme.
Pero hay otra cosa peor, que es cuando dice Barrabés que quiere crear un hub. Un hub, escrito H-U-B, es como una plataforma. Pero si tú dices un hub, parece que estás creando algo distinto. No, es el mismo Waterloo, es decir, el mismo hub de turismo que al lado de Viajes El Corte Inglés es una ridiculez. Si es porque por turismo, hub, palazos. No sabe español y quiere aprender inglés.
Hub. I ja sabeu que en Fejilo té un talent innat per les imitacions. Sí. Avui ens n'ha regalat una de breu i de subtil de Yolanda Díaz.
Oh.
Porque fijos no pueden ser.
No, es que son fijos discontinuos que los hay en actividad y en inactividad.
Exactamente. A ver, José Luis,
Ayúdame a explicarle. Pero vamos, ¿qué puedes esperar de una lerda que no sabe lo que es un ere ni lo que es un ere? Bueno, ere es lo que te perdona el prostitucional. Erte es lo que perpetras tú diciendo que se arreglará la cosa con un erte. Son todo contratos temporales.
Sí.
Menos en el PSOE.
No, eso sí.
Y eso es alquiler con derecho a roce.
Oh. Alerta. I què més diuen els altres, Maiol, va?
Doncs els altres... Algú de vosaltres és afiliat al Partit Popular?
Diria que no. Sí,
però...
Deixa'm mirar la
cartera. Doncs, cosa estranya, perquè allà on aneu us trobareu un afiliat al Partit Popular.
Queridos amigos, en cualquier bar de cualquier pueblo, por muy pequeño que sea, hay un afiliado del Partit Popular. En cualquier empresa, grande o pequeña, hay una afiliada o un afiliado del Partit Popular.
Per tant, entre nosaltres...
Sí, 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 a veure...
Arriscada,
sigui poble, sí, arriscada. Però jo conec pobles aquí, a Catalunya, sense anar més lluny, com diria que és impossible que trobi.
Però, Joel, estàs equivocat, perquè Núñez Feijóo coneix millor la realitat dels pobles de Catalunya que tu. En tot cas, anem a gaudir, perquè estem de festa. Bonica festa de l'afiliat del Partit Popular d'Aragó.
Como les digo, es un partido muy, muy festivo. O sea, un partido, quiero decir, un día muy festivo.
I també el partit, i també el partit. Per una bona festa necessitem primer les instruccions de l'anfitrió.
Un día en el que vamos a disfrutar de una buena comida, tenemos una paella, pero también después hay el clásico torneo de guiñote donde la gente se puede apuntar. Es 4 euros simplemente por la pareja, 2 por persona. Y que también tendremos jotas, como no...
Que no, no us perdeu, que no és com el finançament en què regalem diners. Són 4 euros, 2 per persones, gràcies per la divisió, però de seguida la festa es descontrola. Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta. Perquè comencem a trobar gent que és del Partit Popular, però no té gaire clar que és del Partit Popular pel que crida.
El futuro depende de todos nosotros, así que adelante, Podemos, viva Huesca.
Jo crec que ell és que diu Podemos, diu, bueno, viva, viva, viva Huesca. Després ja... Comencen els problemes per fer-se entendre.
Un lema, y es que los aragoneses no somos menos que nadie, pero tampoco más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No somos más que nadie, pero tampoco sí. Menos que nadie.
No sabem qui són los aragoneses.
Ay, ay, ay.
I ja la gent es comença a descamisar.
Quiero felicitar a todos los afiliados y afiliadas que han venido aquí en manga corta. Todos son de Teruel.
Doncs felicitats a la gent de Teruel. I per acabar és el moment d'exaltar l'amistat i dir coses que l'endemà no recordaràs.
Si un presidente autonómico del Partido Popular está en la situación y rodeado de la corrupción que está rodeado Sánchez, yo le pediría que dimitiese y se fuese de la comunidad autónoma.
Aviam, Sánchez té problemes pels negocis de la seva dona, també hi ha una coseta amb el germà. Us sona algun o alguna presidenta autonòmica del PP amb sospites de corrupció amb la seva parella i també amb el seu germà?
Moltíssimes gràcies per estar aquí.
Molt bé, què més diuen a la xarxa, Joel? Vinga, va.
Aviam, Ricard, jo, de veritat, que no pretenc que els canals de la Corpo es parli només en català. No sóc tan ambiciós, t'ho prometo, ni tampoc vull que ningú se m'enfadi ni generar crispació, però sí que potser estaria bé que, com a mínim, a les nostres plataformes la gent no se'n fotés de la nostra llengua.
Què ha passat?
No, bueno, clar, llavors la gent veu això, que és un programa, per exemple, de la plataforma 3CAT, que es diu Chef Marín.
Chef Marín?
Sí, és un chef que es diu Marín.
Marín de nom.
I que cuina coses. No, de cognom. De nom em sembla que es diu Arnau.
Arnau Marín.
Doncs clar, la gent veu això i, hòstia, s'enfaden, jo diria que una mica amb raó, eh?
Els cigrons. Oye, es que, ¿sabes una cosa que me pasó a mí cuando yo llegué a Cataluña? Porque, claro, yo soy de Zaragoza. Y realmente la universidad no me costaba mucho porque las palabras más complejas vienen del latín. Pero es que la comida en catalán es tan rara.
Uy, rara. Aquest noi és un influencer que es fa dir Luc Loren i deu ser un influencer molt influent perquè els amics del programa Chef Marín el van fer venir expressament de Saragossa i, clar, és normal que si acaba d'arribar de Saragossa doncs el català li sembli estrany.
Bueno, la pastanada. El que és la pastanada? Què és la pastanada?
Pastanada. Zanahoria.
O te lo he dicho, es que qué nombres tan raros tiene la comida. 15 años en Cataluña y no sé cómo se dice zanahoria.
Ah, doncs resulta que el tio porta 15 anys a Catalunya i encara no ha tingut temps d'aprendre la paraula pastanaga, ni la paraula cigrons, ni la paraula maduixa, i pinta que tampoc la paraula vergonya.
El català, bien, pero es verdad que la comida, cigró, pastanada, en plan, siempre que voy a un restaurante, pues yo pido la carta en castellano porque me parece más fácil. Y mira que me siento catalán.
Si sento català. Bueno, se sent català, però no prou per aprendre tres paraules en 15 anys. No passa res, no descobrirem ara que hi ha un sector d'habitants espanyols que considera que aquí a Catalunya parlem en català bàsicament només per tocar els collons. Fa un parell de setmanes, per exemple, una concursant de Masterchef també va oferir mostres d'aquest amor i aquest respecte, aquesta adoració, pràcticament diria, que tenen alguns espanyols, ja no per la nostra llengua, sinó també pel nostre accent.
Marina, tú eres madrileña, ¿verdad?
Soy más madrileña que el cocido. Yo digo, es que mazo. El Madrid... profundo. Que luego hay los catalanes y dicen Madrid. ¡Me da una rabia que me puedo!
I hi ha una ràbia. L'accent de Madrid mola a mazo i el català fa ràbia. Per què? No ho sé, però sí que estic seguríssim que aquesta noia és una excepció, perquè tots sabem que el respecte dels mitjans espanyols amb els nostres topònims és reverencial i per demostrar-ho us he portat un top 3 de un top 4, perdó, de toponímia catalana interpretada amb moltíssim carinyo pels nostres amics de l'altra banda de l'Ebre. Amb el número 4, Olona de Montserrat.
Oh. Olona de Montserrat, que està Olona de Montserrat en Barcelona. ¿Nos escucháis desde Olona?
Amb el número 3, Olor, capital de la Garrotxa.
¿Dónde vives?
En Olor.
En Olor.
Olor.
Olor. Amb el número 2, Sant Boà de Llobregat.
Diego, ha sido detenido en Sant Boà, en Barcelona.
I amb el número 1, el millor dels millors.
Coneixements de francès, també, clar.
I espera't, espera't, que ara ve la Patinyó, Jovany. El millor dels millors, l'Hospitalet. No, l'Hospital de Llobregat.
Que se llama, aquí tengo, Carlos Alberto Cornejo Acurio, de Hospital de Llobregat.
Hospital de Llobregat està bé.
Maco.
Què et sembla, Mauri, això?
Ostres, aquests dos últims, top, eh? L'Hospitalet de la Bragueta?
No!
No, és que vull dir que posats a dir-ho, escolta, la imaginació depèn de l'hora del programa, vés a saber.
Els hospitals de la Bragueta són unes altres coses, Mauri.
D'aquest cura.
Sí. Escolta, Mauri, a partir d'ara tenim cançó nova.
Ah?
Perquè la previsió del temps que fas a aquesta hora necessitava una mica de vidilla.
Sí.
I el Manu Guix ens ha fet aquesta cançó per tu.
Caram.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Barcelona espera un dia de sol. A l'Ebre, aneu amb compte i vigileu. Hey! S'esperen temperatures més baixes de les normals. A Rocafort i a Mura i a totes les capitals. Això ja s'està acabant, ens veiem a la propera. I aquí jo marxo cantant, dient als nous turistes. I aquí jo marxo cantant, proclamant als nous turistes. Com a Coes Girona, sali la Bisbal, sali la Bisbal, sali la Bisbal. El com a Coes Girona, sali la Bisbal, sali la Bisbal i tot el país en general.
Què et sembla, Mauri?
Home, un 10.
Això serà cada dia, sonarà cada dia. L'objectiu és que Catalunya la canti cada dia. Val?
No, llavors... ja he vist que aquí els topònims estan més ajustats. Sí. Rocafort, Mura, Girona, sí, Barcelona... Sí. Sembla que sona tot plegat millor, eh?
Això de dir que és bonic la Sal i la Bisbal... De... Bueno, però la resta... Molt...
No, aviam, Sal no és bonic.
Per això.
La Bisbal podríem discutir-ho, però Sal...
Sal i la Bisbal, Catalunya en general, és una mica populista. Sí. És com, sí, bueno, tot és bonic, tot és bonic.
Què hem de fer? Bueno, Mauri, va, quin temps ens espera? Va.
Doncs, de moment, avui tranquil, càlid, a migdia, màniga curta. Aquesta és una època que veu gent amb unes jaquetes gruixudes amb 27 o 28 graus. No, avui això no toca. Al migdia, al matí a primera hora sí, i de cara a la tarda poden augmentar els núvols i pendents d'un episodi de pluges que duraria poc, unes 12 hores, que podria afectar moltes comarques i que coincidiria amb la nit de dimecres a dijous.
Gràcies, Mauri.
Adéu-siau.
Pel que fa a la mobilitat ara mateix, Antonio Carmona, portaveu de Rodalies, està compareixent fent les primeres valoracions de les incidències d'aquest matí.
El dia entenem que sempre hi ha un canvi a la rutina de les persones, és unes molèsties, però la inversió que s'està duent a terme obliga a aquest canvi a la mobilitat habitual dels viatgers d'aquestes línies.
Hi ha un altre punt de sac, per dir-ho d'alguna manera, no és tant l'accés aquí a l'estació, sinó els autobusos que pugen i baixen d'aquesta avinguda amb cotxes aparcats banda i banda.
Sí, això...
Han de parar els autobusos, ralentitzem tota la...
És el que comentàvem. Veurem petits ajustos, comentarem també amb els ajuntaments aquelles millores que es poden dur a terme. Estem a Tarragona, estem a Salou, a Vilaseca, Cambrils, aquí a Sant Vicenç, per veure l'operatiu, per tal de sempre mantenir informats els viatgers i també veure quines possibilitats de millora tenim i comentar-les. Les que estiguin a l'abast i siguin ràpides les aplicarem de forma pràcticament immediata. Altres s'ha de parlar amb altres actors que estan implicats, però intentarem seguir millorant aquest pla alternatiu que és pràcticament històric pel que representa a nivell de mobilitat de tota la zona sud de Catalunya.
Són les primeres valoracions del portaveu de Rodalies. Obres al túnel de Roda de Barà, recordem que afecten línies regionals de l'Ebre a Tarragona, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. I més incidències a Ullastrell?
Doncs mira, s'ha restablert la circulació entre les estacions de Maçanet, Massanes i Blanes després d'un atropellament que ha afectat les línies R1 i RG1 durant el matí. A poc a poc es van recuperant les freqüències i horaris de pas. I l'aeroport, al vol de les 9 i 5 cap a Nàpols, va amb retard i sortirà a 4:45.
I pel que fa al trànsit, equip viari, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, bé, doncs dir-vos que s'ha notat un augment al que és la corona de Barcelona en volum de trànsit i, per tant, a aquesta hora encara hi ha retencions prou llargues a la B23 de Molins de Rei al Papiola, que hi ha una variat i del Papiola a la Diagonal, uns 10 quilòmetres encara a 2 de Corbera de Llobregat a Cornellà, 8 quilòmetres C58 a Terrassa, Sant Quirze i entrades pel nus de la Trinitat i la C32 de Gavà Sant Boi o la C31 de Viladecans al Prat, a banda de les rondes de Barcelona, amb retencions llargues en tots dos sentits.
D'aquí a 2 minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Vicenç Sánchez, Serri Sol, Anna Grau, Verònica Fumanal i Montserrat Nebrera. Això aquest dimarts, 1 d'octubre, en què ens preguntarem pel malson dels usuaris de Rodalies, avui que comença el tall entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.
I el que m'ha sobtat és la contradicció d'horaris, perquè diuen que aquest, en teoria, venia a agafar a les 6:30 i diu que surt a les 6:10. Amb la qual cosa, els horaris ara ja no enquadren.
He vingut aquí i me toca esperar més d'una hora.
Los horaris, per exemple, que ha vingut algun canvi, no els hem sabut fins ara.
Vamos a llegar tarde y no sé cómo explicar esto a mi jefa, no sé.
Me había planificado para coger este bus y he venido antes. Aquí estoy, esperando.
La gent que està treballant i gestionant una miqueta m'estan atenent bé i de moment bé.
I aquestes incidències per les obres del túnel de Roda de Barà, avui ens preguntarem si són unes molèsties necessàries si volem que millori la xarxa ferroviària. Si s'hagués, per exemple, ha produït la inversió que tocava en els últims anys, hi hauria hagut menys afectacions de les que hi ha a partir d'avui? I funcionaran bé els transports alternatius previstos per Renfe? Realment, per exemple, les obres duraran 5 mesos? I parlant de calendari, es complirà el traspàs de Rodalies de la Generalitat? I el que és més important, el traspàs suposarà una millora real en el servei, en el dia a dia del servei per la ciutadania? Quan explicaran Renfe i Adif per què no s'han gastat ni la meitat del que tenien pressupostat a Catalunya en els últims anys? I com ho explicaran? I com s'entén, per exemple, que segons les últimes xifres oficials, Renfe hagi gastat 4 vegades més a Madrid que a Catalunya? D'això no se'n queixa Isabel Díaz Ayuso? S'ha invertit massa en alta velocitat, per exemple, amb 40 milions d'usuaris de tot l'Estat i s'han deixat de banda les Rodalies a Catalunya que utilitzen 130 milions de viatgers cada any? Arribarà el dia en què anar a treballar en tren serà fiable? D'aquí a pocs minuts, en tertúlia, ho comentarem tot plegat amb Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau, Verònica Fumanal i Montserrat Nebrera.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a Priscila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Jo vaig triar el què.
Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Montilivi viurà un moment històric per al Girona. I a Catalunya Ràdio no ens el volem perdre.
Dimecres a partir de les 6 de la tarda, Girona Feyenoord.
Per primera vegada, Girona acollirà un partit de la màxima competició europea. El repte, aconseguir la primera victòria.
Dimecres a partir de les 6 de la tarda, Girona Feyenoord.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració d'Eduard Solà.
La Champions del Girona es viu al Tot Gira.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
012, la millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions